I són ara les 9 del matí. En aquesta hora està previst que comenci el ple del Parlament. Avui, entre d'altres coses, s'ha de votar la modificació de la llei de capitalitat de Palma, que en les darreres hores ha generat una nova disputa entre el Partit Popular i l'oposició sobre l'habitatge. Connectem en directe amb la Cambra Autonòmica. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. El tràmit de la presa en consideració de la llei de capitalitat prosperarà amb el suport del PP, del PSC i de Vox, però els populars ja han reconegut, després de les crítiques de Més, que hauran de modificar la proposta que arriba de l'Ajuntament de Palma perquè aquesta proposició no preveu que s'hagi de reservar part de les noves promocions d'habitatge protegit, que és el que en realitat vol el govern. Avui també és el tràmit definitiu per aprovar la llei de ports i, per tant, avui sortirà endavant la modificació de la norma impulsada per PP i Vox, que, entre d'altres coses, amplia les concessions portuàries fins als 50 anys i, de manera excepcional, fins als 75. La reforma, però, es du endavant no sense polèmica sobre una possible incompatibilitat del conseller de la Mà, Juan Manuel Lafuente. La Comissió d'Ètica Pública ha descartat cap conflicte d'interessos relacionat amb el port d'Aia explotat per una empresa de la seva família. Els socialistes, però, insisteixen en el dubte i qüestionen un possible interès particular.
Gràcies, Marta. I sobre aquesta qüestió, el gerent de la Federació de Clubs Nàutics de les Balears ha defensat la necessitat d'allargar les concessions fins als 50 anys.
Això diu per garantir, per una banda, que les inversions que faci l'empresa adjudicatària es puguin amortitzar i, per l'altra, per garantir el bon servei que ofereixen les concessions consolidades ara amb el temps. Ho ha explicat Rafael Palmer a l'informatiu Matí.
Crec que s'ha de seguir en el mateix concessionari, això sí, amb unes condicions d'inversions, etc. I no arriscar-nos a anar a un concurs on la prima només és Canon i de resultats incerts. Podem veure ara mateix com hi ha hagut concessions, especialment a l'autoritat portuària, que no han estat capaços d'assumir el Canon.
I l'Hospital Universitari Son Llats acull avui una gran marató de donació de sang que ha començat fa una hora i coincideix amb el Dia Internacional de la Infermera. Allà a Son Llats hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia.
Bon dia. Sí, ara ha acabat aquesta primera hora de donacions que permet una altra participació. Els usuaris ja s'han animat a fer donacions i fins i tot s'hi veu una mica de cua fora del bus del Banc de Sang. Escoltam a dues donants que animen a la població a fer aquesta acció tan gratificant.
Siempre he querido donar, pero nunca he encontrado la ocasión. A veces o no cumplía los requisitos o por X motivos. Y esta vez he dicho, venga, vamos para allá y ya está.
Porque puedo ayudar a otras personas y siempre ahora te donan un mensaje y te diuen, hem donat aquest plasma, pues s'ha anat aquí, s'ha anat allà y te dona motivació.
Les donacions es podran fer fins avui a les 8 del vespre i al hall de consultes externes i al bus del Banc de Sang que hi ha a l'entrada.
Gràcies, Neus, i també avui es preveu un nou desallotjament a Eivissa, en aquest cas d'una sèrie d'infrahabitatges situats en un local comercial que fa uns anys s'utilitzava de supermercat a Vila.
Du 5 anys funcionant com a alberg il·legal i ha estat escenari de bregues i altres incidents, segons expliquen dues comerciants de la zona.
Només sé d'aquell episodi que va una persona que es veu que estava vivint allí dins. No devia ser... Està molt bé d'escap aquesta persona perquè va anar a robar altres bandes i després va anar allí a rompre la porta i a agredir a les persones que hi havia allí dins.
Pues yo he escuchado que llevaba mucho tiempo gente viviendo allí, que hacían como que era un supermercado, pero realmente tenían varias camas y varios lugares así como de ocupa.
El llogater va habilitar una desena de petits habitacles sense permís del propietari i els rellogava a terceres persones.
Són ara les 9:04, comença el programa El Dia. Passeu un bon dimarts.
Més informació a ib3notícies.com. I un any amb tu.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts. El dia són les 9 i 5 minuts. Començam aquest dimarts amb 18 graus de temperatura, cel destapat, un ambient, això sí, un poc més fresc que el del dia d'ahir. A partir del migdia arribaran núvols que taparan el cel una estona, però de cara al capvespre tornarem a tenir el cel clar. Temperatures màximes no canvien, seguirem entre els 23 i els 26 graus. L'antiga presó de Palma continua en el focus de la notícia. Més d'un centenar de persones que residien en aquesta presó van abandonar ahir de manera voluntària el recinte abans que hagués finalitzat el termini per poder desallotjar-ho. Ho va explicar el batlle de Palma, Jaime Martínez, en una roda de premsa per fer balanç del procés de recuperació d'aquest immoble. Quedarien encara un centenar de persones més que, segons el batlle, d'aquí a 5 dies haurien d'abandonar-la. Si no ho fan, al final de mes s'iniciarà el procediment judicial per desallotjar-los de manera forçosa. Avui parlarem amb la ONG Metges del Món, l'entitat que va proposar ajudar els residents a fer-los signar una sol·licitud d'ajuda als serveis socials i també una ampliació del temps d'aproximadament uns 2 mesos més per poder trobar una alternativa, tot i que trobar alternatives en aquesta comunitat continua sent molt complicat. Bon dia, Joana.
Bon dia, Marta. Idò, sí, Balears ha augmentat el preu dels lloguers en un 4,83% el mes d'abril d'enguany del 2026 respecte a l'any anterior. Si bé és la tercera regió en la qual menys pugen els preus en aquest període segons pisos.com. Les Illes també es varen posicionar en el mateix període al segon lloc del rànquing de províncies més cares, superades només per la Comunitat de Madrid. D'aquesta manera, Balears se situa per sobre la mitjana en el preu dels lloguers, que a l'abril s'enfila fins als 14,64 euros al metre quadrat. A més, Palma va ser la quarta capital més cara el mes passat, amb el preu de 19,66 euros per metre quadrat, la qual cosa la va situar en el quart lloc a la llista de províncies més cares del país.
Avui és dimarts, avui és dia 12 de maig, és el Dia Mundial de la Infermeria, una data per reivindicar també la tasca d'aquest col·lectiu. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. I, de fet, aquest col·lectiu no deixa de reivindicar la seva professió. El Servei de Salut i el Col·legi Oficial d'Infermeres de les Illes interposaran un recurs contra la sentència del Tribunal Superior que obligava a cessar la coordinadora del Centre de Salut de Manacor pel fet de ser infermera i no metgessa. Els dos organismes coincidents en la necessitat de reconèixer el paper de les infermeres en la gestió sanitària, sobretot a l'atenció primària, i a més assenyalen que és necessari actualitzar el model actual per assolir un lideratge que es basi en capacitats reals, experiències i resultats. Nosaltres avui en parlarem amb la presidenta Maria José Sastre.
I podem dir també que hi èxit total del Firó a Solla.
I lo trist és que se passa superràpid, és que és un dia que esperes sí. Durant tot l'any i després dius, ja són les 8.
Firó, Firó, Firó!
I l'has tot pintat!
Firó!
Es calcula que de més 8.000 persones varen participar en la festa al capvespre. El Firó, com sempre, havia començat, ja ho sabeu, el dematí amb l'ofrena de flors al monument dels herois de l'11 de maig i amb una missa a les cases de Can Tamany amb les valentes dones com a protagonistes. En total hi varen participar 160 efectius entre policies locals, guàrdies civils, membres de protecció civil i també personal de seguretat privada.
Com comentaven a Joana, l'afluència de públic va ser màxima, però tots aquells que no hi poguereu anar vareu poder seguir el minut a minut de la festa gràcies a la retransmissió d'aquesta casa amb els comentaris de Felip Monà i de la nostra companya, la Joana Maroto, que ja ha estat una experta en retransmissions de tota casa.
I amb molta energia, perquè venir després a fer feina un programa que comença
presta... No, va fer el dia,
presta.
Va entrar per Tentola a fer una prèvia a IB3 Ràdio i després al vespre va estar allà a peu d'obra, a peu de pista, explicant
com
van els fios. Com
dius tu, tot per Balears.
Tot per voltros.
9 i 9 minuts. Frase del dia. Moment per la reflexió.
I de la frase d'avui és de l'escriptora anglesa Virginia Woolf, que un dia va escriure que els ulls dels altres són les nostres presons i els seus pensaments són les nostres gàbies.
De què parla tothom aquest dimarts?
I de Marta, tothom parla del cafico que un turista va fer a la Fontana di Trevi.
La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Bello stare a casa, musica italiana. E ci vuole ancora un po'.
turista que se pensava ser una sirena acabar envoltat després de llançar-se a la Fontana di Trevi de Roma com si fos una mena de piscina. Els fets han passat de matinada cap a les 5, més o manco, quan la policia local va sorprendre aquest jove dins l'aigua d'un dels monuments més emblemàtics de la capital italiana. Segons expliquen les autoritats, el turista, un jove espanyol de 26 anys, s'hauria banyat a la font davant la mirada d'alguns visitants i curiosos. Els agents el van obligar a sortir immediatament de l'aigua, tot i que ell va intentar escapar, s'excèssit, ho han de dir, i el van identificar allà mateix. La broma, però, li ha sortit cara. Ha rebut una multa de 500 euros per vulnerar la normativa de protecció del patrimoni històric de Roma i, a més, se li podria aplicar allò que se diu el DASPO Urbano, que és una mesura que prohibeix als infractors que fan malifetes d'aquest tipus l'accés al centre històric de Roma durant un període determinat. I és que entrar a la Fontana di Trevi està totalment prohibit. L'Ajuntament romà fa anys que ha endurit les sancions per evitar conductes incíviques en els espais turístics molt massificats. I, de fet, no és el primer cas. En els darrers anys, diversos turistes han estat sancionats per banyar-se, menjar o, fins i tot, seure a les fonts històriques de la Città Eterna. No sé si vos animaríeu voltos a nedar a la Fontana di Trevi, com si fóssiu Sanita Ekberg de Manuel Azaña, del nostre carrer aquí a Beta Ràdio, com si fóssiu a una escena de la Dolce Vita, o no?
Home, ja només per no haver de pagar aquests 500 euros, t'ho dic que no, perquè me faria molta de vessa. Però t'he de dir una cosa, Xisco, tres coses. Primer va pensar que aquest senyor fa coa i que se cansava de fer coa i de, mira, sap que m'atir de cap a la piscina. Veig que no, que simplement és que estava per allà i no sabia ben bé què volia fer i s'ha tirat. Segona, si te tires a la piscina no te tiris amb aquesta panxada, perquè va fer una panxada, ben que sí. Dic, que clar, com que no és molt profund...
Hi ha poc fons, eh?
Sí, però sí. Vull dir que s'ha de fer mal.
Vull
dir sí, però una mica més d'estil.
Molt d'estil no en
sí,
va tenir.
Sí, però és que se tira quasi de cap, és vera.
No va tenir gent d'estil i va pegar una panxada i després, si aquest senyor, perquè dic senyor, té 26 anys, també se pot fer mirar. Perquè per ell no, molt espera. Més major. En Xisco ha dit 26.
26.
Si té 26 anys...
Jo crec que aquesta data igual està equivocada.
I això me fa aquesta pensar...
Ho he mirat a tres, ho he mirat a tres diaris diferents. I això els tres diuen pensar... que és un jove espanyol 26. De 26.
Me fa pensar que se va tirar...
Una vida dura.
Exacte. O això, o que se va voler tirar precisament pensant que l'aigua de la Fontana di Trevi era miraculosa.
Exacte. I el faria tornar,
jove.
Tu pensa que no se pega un cafico, sinó dos caficos, perquè ell torna... o sigui, primer el que comença, no? Però després sí, ell continua... continua fent alguns
no,
caficos més...
Va intentar fugir de la policia perquè tot d'una que se varen avisar les autoritats pertinents, ell intenta sortir passat de costat de la font, cosa que me fa una miqueta de gràcia.
Jo crec que
se
fa un poc de mal, també, jutjar per les imatges, si les podeu recuperar, perquè després camina com a poc...
Sí, però fixa't, tot això gravat en vídeo.
Tot això gravat en vídeo,
gravat en vídeo,
clar.
Perquè
per què, no?
Els seus amics ho degueren gravar, degueren posar unes emissions, clar. Allò típic, a que no hi ha el que hi ha d'haver per tirar-te la Fontana di Trevi ara que som a Roma. I se va tirar la Fontana, 500 euros de multa.
O sigui, tu creus que tot això és un repte viral, que... el que
no,
hi ha darrere, no?
Espero que no sigui viral. Jo crec que
home,
és
ja és viral, eh?
Jo
ja
crec
és
que és
viral.
Un repte de companys, i ell digui, escolta, ja que passam per Roma, nedarem a la Fontana di Trevi.
I escolta, Xisco, al final el permetran tornar a la Fontana, o de moment no se sap si...
Jo ho he estat cercant i és una conseqüència, és a dir, normalment te multen i te prohibeixen entrar dins el que seria el centre històric de Roma durant una temporada. Ara, no sé exactament si en aquest jove sí o sí li han aplicat aquesta sanció. Per vosaltres, què seria més disgust? Els 500 euros...
O no tornar
o no
a Roma.
O no poder passejar per Roma durant dos anys.
Per ventura, això que diuen, no? Que si no tens una moneda no tornes a Roma, per ventura, si fas aquest desbarat, no tornes a Roma.
T'he dic una cosa, poc dubbes me semblen, eh? Per una sanció d'aquestes característiques, Marta. Sí, jo crec que hauria de ser més. Aquí se li ocorre, o sigui, és una agressió sí. A un monument, al patrimoni d'una ciutat. Mira, no.
Ja,
sincerament.
Una cosa,
no.
Tu que ets cinèfila, que després en parlarem.
Però quan Anita Ekberg i Marcello Mastroianni se ficaven, ni la Fontana de Trevi estava tan massificada, ja. Ni la visitaven tantes persones al dia com ho fan ara. No hi havia aquests
problemes,
tenien
permís,
en realitat.
Sobretot.
I tenien permís, exactament, i era de vespre.
Però ara, per exemple,
a
no
més...
t'ha estat greu, i mira, no estic defensant això, però no dic que aquest jove ho va fer per res, per burrícia. Però ara, per exemple, una enamorada...
Ai.
Déu meu.
Continua.
Tu que ets una cinèfila, imagina que tu vas fer una volta per Roma, que en aquell moment decideixes entrar dins la Fontana i que t'agravin i dir, Marcello, come here. No ho sé, a mi que ho fessis tu me faria com a gràcia. Què vols que te digui?
No, sincerament. I jo no estic gens a favor d'aquest tipus d'actes vandàlics, perquè no deixa de ser un acte vandàlic.
El problema és que, clar, si ho fa una persona, tothom ha de tenir dret a fer-ho, per tant, millor que no ho faci ningú, perquè la Fontana no s'ho faci
mal. S'altre dia en Katy Perry, ja, viralitzant la Fontana, vos en recordeu, quan va ficar la targeta de crèdit. Deixeu la Fontana en pau i visitar-la i informar-vos sobre aquesta obra d'art i deixeu de... Perquè segur que la gent va només perquè és viral i perquè surt a les xarxes socials, però que hi ha al darrere segur que no li interessa.
Com deia la Flores, si me queréis, informar-se. I a partir d'aquí ja, quan vais de viatge, ja sabràs més o manco on has d'anar.
En tot cas, serà un dels temes que abordarem, però tenim moltíssims més en la bona companyia d'Ivan López, que té Jaume, Jolanda Ruiz a la producció i tot l'equip que fa possible aquest programa. Començam aquesta jornada de dimarts. La vida sense amor, dimmi tu que vita è, oh, dove sei andata, oh, mi sei mancata, mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te, bello stare a casa, musica italiana, e ci vuole ancora un po'.
Oktoberfest, mi piace fare la festa. Tutti nel back, tutti nel back a far festa. Buonasera, e chiedo scusa, non ho capito cosa c'era nei suoi occhi, droga. Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai. So che canzoni vuole.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Radio.
Nou i 16 minuts, comença la nostra tertúlia, com sempre, aquí, fidels al repàs de l'actualitat amb els periodistes. Helena Ballestero, bon dia.
Hola, bon dia.
Edu Colom, bon dia.
Molt bon dia.
Ens escolta ja Josep Pons Fraga, des de l'illa, des de Menorca. Bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia, què tal?
Avui hem de començar parlant d'habitatge. Just abans el sumari feien referència que el lloguer torna a encarir-se, feien referència al desallotjament de l'antiga presó de Palma, que serà un dels temes que abordarem. I, en certa manera, volem parlar també de solucions, de possibles solucions, de mesures. Ens referim a la llei de capitalitat de Palma. Ha generat també una disputa sobre aquesta qüestió. El Partit Popular diu que el text assegura la reserva del 50% de pisos de protecció oficial i de preu limitat a les noves promocions. Han parlat que fan falta aquest tipus de promocions per poder accedir a un pis. Per part de Més per Mallorca ha denunciat que aquesta norma podria afavorir també l'especulació urbanística en eliminar aquestes reserves que havia previst el govern. I el Partit Socialista ja ha manifestat que votarà a favor de l'admissió a tràmit de la norma, tot i que alguns diuen que se podria perfeccionar o que se podria millorar, començant fent una valoració d'aquesta llei de capitalitat i que podria suposar en el punt en què se troben les nostres illes i en concret ara Ciutat, Palma, Edu.
Bueno, lo primero hay que decir que no es una ley urbanística, es una ley de capitalidad, esto la gente se preguntará qué es, ¿no? Es una ley que ya existe, que modifica una ley del año 2006, que lo que hace básicamente es priorizar a Palma dentro de la estructura administrativa a efectos de tener más recursos, sobre todo económicos, teniendo en cuenta que Palma pues recibe el impacto de mucha más población dentro del conjunto de las Islas Baleares. También el impacto turístico es mayor y, por tanto, necesita una mayor financiación y unas soluciones legislativas, digamos que distintas a las que reciben otros municipios, ¿no? Esta ley yo creo que genera, en su esencia, consenso entre todos los partidos que la han apoyado desde ese año 2006. Lo que ocurre es que la dotación económica que se reservaba para Palma no siempre se ha cumplido y, además, estaba incluida de una forma ambigua. Ahora el gobierno del Partido Popular, con el apoyo de Vox, quiere reformar esa ley para dotar de más asignación económica a Palma e incorporar otra serie de medidas. Y ahí está las medidas polémicas a las que hacías alusión. Bueno, yo creo que el Partido Popular se ha comprometido a incluir esas enmiendas para hacer esas reservas de vivienda a las que aludías y considero que será así. Habrá que ver el desarrollo de la ley. El Partido Socialista se opuso a esta reforma de la ley en el Ayuntamiento de Palma, pero en el Parlament todavía no ha manifestado su posición y yo sospecho que si se trabaja en la comisión y se enmienda, él acabará apoyando, porque, como digo, en esencia todo el mundo está de acuerdo. Bueno, está claro que MES señala lo que hacen todas las medidas que se adoptan desde el gobierno. MES está repitiendo lo mismo, que todo es una estrategia para la especulación y para para propiciar pelotazos, pero yo creo que eso es una crítica de trazo grueso y hay que ir al detalle de cada una. Si en esta ocasión se garantiza que se va a reservar esos compromisos que ha adquirido el gobierno de Provence de reserva de vivienda protegida y precio limitado, hay que esperar el desarrollo de la ley y estoy convencido de que así va a ser y se va a introducir así en las enmiendas.
Elena.
Dos cosas sobre la ley de capitalidad. Por una parte es cierto que es evidente, ¿no?, que Palma concentra el mayor flujo de población, pero creo que es importante decir que esto está empezando a cambiar, ¿no?, que la par forana crece a mayor ritmo de lo que crece Palma y lo hace por la crisis de la vivienda que se va extendiendo a lo largo de toda la geografía de las islas, ¿no? Josep Postfraga nos podrá contar qué está pasando en Menorca, que supongo que no es lo mismo porque, entre otras cosas, en Menorca está prohibido el uso de vivienda en suelo rústico, ¿no? Dicho esto, creo que es evidente que la vivienda es la prioridad para los residentes y debería serlo para todos los partidos políticos en este momento. Y hay que vigilar de cerca qué está ocurriendo con la reserva de suelo para la construcción de vivienda de protección oficial y vivienda de precio limitado, porque es importante saber que no es lo mismo una vivienda de protección oficial que una vivienda de precio limitado. Bajo mi punto de vista, la nueva vivienda de precio limitado es una manera de abrir la puerta a que se vuelva a vender la vivienda de protección oficial, ¿no? En este momento, la legislatura pasada se decidió que las viviendas de protección oficial no podrían venderse, no volverían a venderse y solo se gestionarían en alquiler, ¿no? En cambio, las viviendas de precio limitado no solo pueden venderse transcurrido un plazo de tiempo, sino que además pueden venderse al precio que sea y no existe el derecho de retracto que permite a la administración recomprar esas viviendas, ¿no? Dicho esto, el PSOE tampoco recompró viviendas de protección oficial, pero mal de muchos, consuelo de tontos. Yo creo que aquí toca reivindicar que se reserve suficiente suelo para tener vivienda pública de verdad, vivienda de protección oficial, que esté garantizado el acceso, que tengamos un control de esas listas de acceso, cosa que también se salta, ¿no? La vivienda de precio limitado, porque es otra cosa, no es una vivienda social. Y creo que es importante contarlo.
Josep, respecte a aquesta valoració, què podria suposar l'aplicació d'aquesta llei de capitalitat?
Bueno, jo crec que hem de centrar el tema i saber exactament què ha passat amb aquesta llei de capitalitat, perquè la qüestió de fons és que el ple de l'Ajuntament de Palma, el passat mes de novembre, va fer una modificació, una disposició addicional que donava llibertat a l'Ajuntament de Palma per reduir o fins i tot eliminar el mínim exigit d'habitatge protegit, que, com bé ha dit Narena Ballestero, pot ser de preu limitat o bé de protecció oficial tradicional. Tot això està irrellant a la construcció de noves urbanitzacions. Per exemple, les que s'estan tramitant a dia d'avui són Güells i són Puig d'Orfila, on estem parlant de 3.600 habitatges nous. Per tant, aquí la qüestió és mantenir aquesta exigència, aquesta, diríem, mínim exigit d'aquest 50%, i amb aquesta línia el portaveu del Partit Popular, el grup parlamentari popular en el Parlament, en Sebastià Sagreras, ha dit que es mantindrà. És una qüestió que avui en el Parlament, que ja ha començat, ho sabrem. I molt ràpidament, en el cas de Menorca, el que sí vull dir és que la tramitació per part de les administracions, ajuntaments que han de cedir sol, l'IBAVI que ha de licitar i adjudicar aquests nous promocions d'habitatge protegit, de protecció oficial, s'està demorant de tal manera que el Consell de Menorca ha decidit en aquests moments comprar blocs de pisos, habitatges ja construïts, no una vivienda, una familiar aïllada, sinó un bloc que hi hagi 8, 10, 12, 14, 16 pisos ja edificats, els comprarà en el promotor, els comprarà en el constructor i els qualificarà, els passarà a tenir la condició d'habitatge de protecció oficial per posar-lo en el mercat d'habitatge protegit i que donar resposta. Perquè, i a cap, mireu, aquesta mateixa setmana han sabut que la promoció de 60 pisos que havia de construir o ha de construir l'IBAVI a Ciutadella està aturada perquè un arquitecte ha impugnat les bases del concurs per redactar el projecte. Ja tenim una impugnació, tenim un retard i tot el calendari que s'havia previst queda aturat. Aquest és el problema de tota la gestió que té l'administració, que no té agilitat per construir habitatge de protecció oficial.
Afegis un punt, i de fet ho podem mesclar o introduir, no?, en aquest debat de l'habitatge. Jo crec que tots estem d'acord que es necessiten solucions. L'habitatge de protecció oficial és, sens dubte, una. Hi ha veus que apunten que manca construcció de pisos, altres que diuen que s'han d'utilitzar tots els pisos buits. Podem entrar en aquest debat. Però fent referència a la nostra companya Alicia Mateus, avui du un article molt interessant al diari Última Hora que fa referència a totes les persones que viuen soles, que són moltíssimes, una de cada 10 aquí a les Balears, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Clar, el que planteja que, tenint en compte la impossibilitat d'accés a l'habitatge, si és compartir pis l'única solució. I jo crec que és un debat molt interessant perquè se pot establir com de diferents vies, no? Perquè podem entendre compartir pis com un fracàs social, podem entendre compartir pis com l'única alternativa possible a accedir a un habitatge, o podem entendre compartir pis com, per exemple, dins l'àmbit social, el que seria que la gent major no se senti tan sola, perquè se pot compartir pis, per exemple, en gent jove. Vull afegir aquest punt per saber com veus aquesta possibilitat, si és una de les possibles solucions, com ho interpretam?
Jo voy a responder con una pregunta. Compartir precio, o sea, compartir piso, ¿a qué precio, no? Claro. Porque en Incas están pagando 700 euros por habitación en un piso compartido, sin cocina ni baño, ¿no? ¿Es esto lo que queremos? ¿Y debemos plantearnos realmente si la solución es compartir piso cuando tenemos viviendas que no se destinan a ser viviendas, sino al mercado turístico, o que están vacías, ¿no? Creo que no hay una solución mágica, que debe ser una solución que toque diferentes aspectos, y desde luego creo que compartir piso debería ser una elección y no una obligación, ¿no? Y que nunca debería hacerse a los precios que estamos contando, ¿no? A Sapobla, 700 euros la habitación. Sí. Inca, 700 euros la habitación. O sea, estamos expulsando a los habitantes de Baleares, estamos expulsando a los estudiantes que se tienen que desplazar a Palma por esta cuestión de capitalidad, ¿no? Como hablábamos hace un momento, para estudiar en la UIP y que ya no pueden permitirse compartir un piso. Y poner sobre la mesa que hay soluciones para evitar la soledad y ayudar a paliar circunstancias muy concretas, ¿no? De hecho, hace unos años la UIP, que sabemos que también tiene una carencia histórica de plazas residenciales para sus estudiantes, ¿no? Tuvo en marcha un programa con el Ayuntamiento de Palma en el que las personas mayores que así lo elegían acogían en sus casas alumnos a cambio de compañía y de ayudarles en el día a día, ¿no? Y esto era una solución estupenda, ¿no? Para ese caso concreto, ¿no? Estudiantes y un acompañamiento mutuo. Dejó de hacerse. ¿Por qué? Pues por lo mismo que se vendieron las viviendas de protección oficial. O sea, creo que cuando las cosas no van tan mal nos olvidamos de que pueden ir a peor, ¿no? Y dejamos las soluciones que están funcionando sin pensar que luego a veces es difícil dar marcha atrás y recuperar según qué modelos.
Sí, a mí me ha sorprendido el dato por lo elevado que es, ¿no? Obviamente la soledad no elegida obligatoria es una tragedia, también lo es, y lo apuntaba Elena, y en eso coincidimos, tener que compartir vivienda cuando uno no quiere, ¿no? Que es un caso muy habitual en esta, iba a decir crisis de la vivienda, pero es que yo creo que la palabra crisis es cuando es algo temporal, y no sé yo si ya se puede aplicar en este asunto la palabra crisis, porque llevamos muchos años como para poder hablar de una situación ya estructural con la vivienda. Una situación absolutamente injusta, ¿no? ¿Cuánta gente está obligada a compartir vivienda, aun sin quererlo, por una cuestión económica, incluso?
Y por una cuestión de especulación, parejas, perdona, porque cobrar 700 euros a cada persona que vive en tu piso.
El problema es el preu de las habitaciones.
Por tanto, nos deja numerosa casuística, numerosos casos y diferentes, y todos son trágicos, ¿no? ¿Cuántas parejas pues tienen que convivir, a pesar de que la convivencia sea mala, porque no pueden independizarse o separarse por el precio de la vivienda, ¿no? Por tanto, bueno, a mí sí que me ha llamado la atención. No sé qué soluciones puede haber, porque la soledad no escogida es algo que perjudica además a la salud, sobre todo de los mayores, ¿no?
I bueno, aquests programes intergeneracionals és veritat que funcionen també, no? I que ajuden a que els joves se puguin beneficiar i també els majors se sentin més acompanyats.
Sí, lo que pasa es que, bueno, también es verdad que necesitan que la gente pues tenga un espíritu humanitario, pues que yo creo que escasea en nuestra sociedad. sociedad, pero bueno, me parecen iniciativas que son siempre positivas, pero que no acaban de cuajar. Aquí antes lo apuntábamos y Josep lo apuntaba en el tramo final de su intervención cuando hablaba de los problemas burocráticos, de la lentitud de la administración, y conecto un poco con lo que hablamos de la ley de capitalidad, que no todo se arreglará con vivienda de protección oficial o pública, también incentivando a la construcción de vivienda y a la puesta en el mercado, evidentemente en unas condiciones dignas, de vivienda vacía. Y eso también lo pretende la legislación que está impulsando el Gobierno Balear. Por tanto, en ese sentido, creo que hay que esperar a ver cómo se desarrolla. Y solo una precisión, antes he dicho que el PSOE todavía tenía que definirse, ¿no? El PSOE ha dicho que lo apoyará, pero exigiendo cambios.
Exacto, algunos cambios, tanto, algunas
no como está, sino proponiendo cambios. Exacto. En el seno de la comisión.
Hay Exacto. Otro mecanismo que existe y que no se está aplicando, ¿no? Que es el tope de precios en las zonas saturadas, y creo que en este momento es evidente que Palma es una zona saturada, y me atrevería a decir que casi toda Mallorca lo es, ¿no? Por eso no hay una solución mágica, pero no podemos fijarnos siempre en apostar por una solución única que sea más acorde a lo que a mí me interesa personalmente, ¿no? Y mirar en su conjunto, que a lo mejor serían necesarios mecanismos complementarios, ¿no? Como, por ejemplo, también me viene a la cabeza, perdona, pero si hay tanta gente que vive sola, que de todos modos es la minoría, 1 de cada 10, ¿no? También está el debate de tenemos un parque de vivienda muy antiguo, creo que recordar que con una antigüedad media de 30 años, estoy hablando de memoria, y hace 30 años las familias no eran como son ahora, ¿no? Ahora hay mucha más gente que vive sola, por lo tanto dividir viviendas sin pasarse de un límite que convierta en infravivienda una vivienda, porque eso es otro drama, ¿no? Pero a lo mejor sí que deberíamos repensar un modelo en el que las viviendas sean de menor tamaño y más acordes a la demanda actual, ¿no? El otro día, este fin de semana, entrevistaba a un guardia civil que compartió habitación en un piso de una barriada bastante conflictiva, además, ¿no? Y creo que también pagaba 700 euros más o menos, ¿no?
Por una habitación.
Por una habitación. Y lo digo porque me decía, es que las viviendas que antiguamente se construían para la Guardia Civil, las pocas que quedan, ¿no? Porque muchas han dejado de usarse por falta de mantenimiento, son viviendas para familias de 4, 5 miembros, ¿no? Y no tienen viviendas para guardias civiles solos, cuando la realidad es que la mayoría de los guardias civiles que están trabajando en Baleares son personas que viven solas, ¿no? O deberían vivir solas porque comparten piso porque no les queda
otra. Pasa como con los coches, ¿no? Que los coches se fabrican.
Ya no caben en los garajes.
Se fabrican para que vayan 5 personas y la mayoría solo las conduce una, ¿no?
Sí, otra cosa es el tamaño, porque acordaros de que están modificando plazas de garaje porque no caben.
Lo que pasa es que ahí entras contra la lógica del mercado, del beneficio, de la rentabilidad, de la fabricación y producción a escala, y eso, para eso están.
Edu, ara que apuntàvem, no?, el tema del preu de les habitacions, per cert, a partir de les 10:30, 10:40 ens visita Pedro García del Barco, el nostre assessor immobiliari, i precisament parlarem dels preus de les habitacions. Jo pensava que era més a Mallorca i a Eivissa, però ara estava repassant alguns dels principals portals immobiliaris dels més coneguts, i a Menorca, Josep, també oscil·len entre 750, 585, alguna de 500, però pràcticament els mateixos preus per una habitació, o sigui que Menorca no està exempta tampoc.
Clar, perquè el problema de l'habitatge, la demanda de l'habitatge, que jo la resumeix que amb un oxímoron, que és una casa digna, un pis digne, a preu assequible, avui en dia això és un oxímoron, és molt difícil de trobar. I aquest increment, aquesta pressió de preus, es traslada també en el lloguer a habitatges. I, bueno, i és una espiral que està creixent de manera constant. Per una banda, dèiem, l'increment d'aquestes persones que viuen en soledat, que això és un tema que acabam de comentar, tot i que jo voldria matisar que una cosa és estar tot sol, viure tot sol, i l'altra, sentir-se tot sol. Vull dir que hi ha diferents percepcions. Jo el que sí vull dir és que al Japó ja té un ministeri dedicat específicament a la soledat, a les persones que viuen totes soles. I la Generalitat de Catalunya també ha creat una direcció general específica per tractar aquest assumpte. A Balears, el nombre de persones que han passat a viure totes soles ha augmentat aquest darrers 4 anys més d'un 6%. El tema és una soledat voluntària i cercada, desitjada, volguda, forma part d'una evolució demogràfica que també s'increment, de que l'expectativa de vida augmenta, fixeu vos que com més augmenta aquesta expectativa de vida, les persones que viuen totes soles són dones. I acá, tornant al tema que plantejava a Marta Grau, a dia d'avui Menorca també pateix de manera intensa l'increment de preus, la demanda d'habitatge, fins i tot, ja ho sabeu, hi ha empresaris del sector hostaleria, bars i restaurants, que han de posar pisos, han de posar allotjament a disposició dels treballadors, dels seus empleats, perquè, si no, no trobaríem mà d'obra. I això és un fenomen cada vegada més intens i més potent.
Hem de fer una petita pausa per publicitat, escoltam el bisturí a la part de ràdio del nostre programa i tot d'una continuem amb més propostes.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es autónoma. Habla por sí misma. Podría resumirse en que es sobre la autonomía del autónomo. Y coincide hoy con las cosas a las que necesariamente debe dedicarse toda autonomía. Al trabajador que tiene vida propia, que subsiste por sí mismo, tal y como dice su nombre, y que está de enhorabuena. El Gobierno Balear impulsa a los autónomos. Cuota cero durante los 3 primeros años a todos aquellos nuevos emprendedores. Eso dice el titular. Una ayuda que, además de incitar a lanzarse al mercado, pretende llegar a parte de todo ese tejido, solitario, productivo y producente. Los que no trabajan por cuenta de nadie y que ofrecen a cuenta de todos. Uno de esos grandes olvidados del sistema, sin los que no existiría el sistema. Un pulmón de 3,5 millones del total de este país, por donde respira más del 15% del mercado laboral de nuestra economía. Más de 100,000 solo aquí en Baleares. Unas ayudas de más de 1,5 millones de euros para los que eligen el comercio, restauración, construcción o turismo para iniciarse. Dirigido a pequeños, a los que empiezan subsistiendo a una actividad estacional, microempresas o a los que trabajan a solas, sin empleados. Todo por intentar frenar el llamado sablazo del gobierno del señor Sánchez, que con esa sensibilidad que le caracteriza, le subía la cuota 435 pavos al mes a 35,000 de nuestros autónomos. Y es que cuando en un país todo empieza a ser gratis, no es que alguien termine pagándolo, es que tú terminas debiéndolo. Y ya mañana, siempre a solas, más.
Són les 9 i 37 minuts. Continuem aquí a la tertúlia d'Ivetres Ràdio. Això és el dia del programa que va a través de la ràdio, també a través de la televisió, i compartim tertúlia avui amb Josep Pons Fraga, Elena Ballestero i Edu Colom. Parlam o tornam a posar en el focus de la notícia l'antiga presó de Palma. Com ja sabeu, més d'un centenar de persones que residien en aquesta presó varen abandonar ahir de manera voluntària aquest recinte. Ho va explicar el batlle Jaime Martínez en una roda de premsa en què feia balanç de la situació en què se trobava aquest immoble. Queden encara un centenar de persones més que, segons el batlle, d'aquí a 5 dies s'haurien d'abandonar. De fet, si no ho fan, a final de mes s'iniciarà el procediment judicial per poder desallotjar-los de manera forçosa. Metges del Món, la ONG, ha proposat ajudar els residents a fer-los signar una sol·licitud d'ajuda als serveis socials, també una possible ampliació del temps que queda abans d'abandonar el recinte, que podria ser d'uns 2 mesos aproximadament. Fins i tot demanen poder tenir unes condicions mínimes, no?, de salubritat, així com urinaris, llum. Avui poden saludar Miguel Reyero, que és portaveu d'aquesta entitat. Miguel, bon dia.
Hola, bon dia.
Una situació molt complicada, la de les persones que encara queden a l'antiga presó de Palma. Miguel, quin ha estat el paper de la vostra ONG en tot aquest procés? Perquè me consta que heu pogut acompanyar a totes aquestes persones d'ençà que van tenir la notícia que havien d'abandonar aquest recinte.
Sí, esta situación hay que recordar que no es de unas semanas, es una situación que desde hace meses, incluso años, todos en Palma conoce sobre todo la administración. Por eso no podemos llamar a ignorar el que estas personas no hayan pedido ayuda, porque la situación es conocida y los trabajadores y trabajadoras sociales del ayuntamiento al parecer han estado en contacto con ellas. Durante todo este tiempo, que no son semanas, estas personas han tenido relación con entidades sociales, comedores sociales, Cáritas y Médicos del Mundo. Médicos del Mundo muchas veces por problemas de salud o problemas de acceso a la salud. Estas personas sabemos que, para empezar, son un número limitado, 200, ahora voy a matizar si realmente han salido 100, porque hay otras informaciones, y estas personas, aparte de ser un número limitado, es cierto que hay unas condiciones pésimas, aunque ellos estiman que mejor que dormir en una acera, dormir bajo un árbol del Parque del Mar o en la Plaza de Cort. Entonces es una situación límite, pero porque no tienen otra. Claro. Al ser un número limitado, se sabe que hay riesgos, y esto ha invocado el ayuntamiento, y es cierto que lo saben por los servicios de bomberos, etcétera, etcétera. Y los riesgos, cuando existen, que existen, se trata muchas veces de minimizar los riesgos, disminuir los riesgos. Esto es algo que los políticos ven todos los días, y cuando hay un riesgo y no se puede eliminar, se minimiza. Y esto se minimiza de una manera relativamente sencilla. Cuando hay mucho material inflamable en un sitio, es relativamente sencillo para un ayuntamiento como el de Palma, lo hacemos en una noche después de las verbenas, retirar esos residuos que realmente suponen un riesgo. Y estimamos que hay un riesgo para la salud, que pueda haberlo por la aglomeración y los residuos, pues un grifo de agua potable disminuye los riesgos.
Claro. Incluso vosaltres heu intentat fer de mediadors al respecte i demanar unes condicions mínimes per a aquesta gent. I dins d'aquestes condicions podria ser aquesta aigua a la que fas referència, podrien ser urinaris, per una altra banda, llum, fins i tot. Quines possibilitats creus que hi ha de que l'Ajuntament doni tant aquests serveis com una ampliació del termini? Perquè parlam de que podríem, o que heu demanat que puguin tenir el manco 2 mesos més per poder trobar una alternativa. Quines possibilitats hi ha d'aconseguir aquestes dues coses?
Yo creo que, a ver, las posibilidades de disminuir los riesgos de dar estos servicios, de retirar los residuos. Todos sabemos que son unos cuantos camiones de residuos, esto parece muy asequible, por esto que a veces lo retiramos en una noche. El que haya un grifo de agua potable, o que haya unos contenedores, o incluso que haya luz, esto es claramente claramente conseguible.
Sí, no dic que no sigui accessible, que ho és, no? com explica, sinó les possibilitats de que l'Ajuntament, no, vos doni una mà o que,
bueno, esto
que pugui ser.
No lo sabemos porque nosotros no lo sabemos porque nosotros no tenemos las capacidades de CORT. Sabemos los riesgos que no existen. Se compadece mal con la inteligencia que sabemos que tiene el alcalde y sus asesores que hayan sacado a pasear el hartavirus. Esto ofrece un poco la inteligencia, obviamente van. Posibilidades son muchas. Primero, en los plazos, una interpretación puede pensar que en 5 días tienen que irse sí o sí. Sabemos que si en 5 días no se van, se inicia un proceso judicial. Y entonces ese plazo de 5 días pueden ser semanas o meses. Y esta situación es así. Es decir, que no serán 5 días, sino semanas o meses. Y en ese tiempo se puede disminuir los riesgos. Y estas personas, muchas de ellas están trabajando. Algunas iban a su puesto de trabajo regular. Y otras, nos consta, porque son usuarios de Médicos del Mundo, que están trabajando en condiciones precarias, es decir, sin contrato. Y muchas de esas personas tienen las condiciones para solicitar el proceso de regulación en curso. Y el mismo día que presenten los papeles, están en situación de cambiar ese trabajo que tienen, en situación irregular. Sabemos los que están trabajando cuidando animales, los que están trabajando en la limpieza, en trabajos agrícolas. Cuando inicien el proceso, pueden empezar a trabajar de otra manera. Y estamos hablando de lo que generan 100 personas. Probablemente 100 personas que muchas llevan mucho tiempo aquí. 100 personas que cuando vinieron miles de personas de Ucrania, quizá tenían otro color de piel, fue muy resoluble hacerlo. Estamos hablando de un número limitado de personas que conocen muchas de las ONGs de Palma, que son 100 personas, repito, que no se van a esfumar. Muchas veces pensamos que salen y desaparecen, se esfuman. No, si no están ahí, estarán en otro sitio. Los que se han ido, unos están en Calardiaca, que van en lista de espera semanas o meses, otros no sabemos dónde están. Parece que algunos se han ido a la península y no tenemos constancia ni cómo se ha ido ni ha dejado de ir, pero yo creo que hay que cuantificar el problema y centrarlo en el tiempo que tienen, que no serán 5 días, en que es un número limitado de personas y que no se van a esfumar.
Clar, jo ara traslladaré aquestes qüestions a la nostra taula de tertúlia. Miguel Reyero, recorda, moients i espectadors, és portaveu de Metges del Món. Moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Gràcies a vosaltres.
Són persones que encara romanen en aquestes instal·lacions. Parlem d'una xifra que podria rondar aproximadament el centenar, tot i que no es pot confirmar que sigui exactament aquest número de persones. Edu, recollint les preguntes del senyor Reyero, aquesta gent no s'esfumarà. Què passarà? On podrien anar? On posam la solució? O quina podria ser la solució per a aquest problema que no ve d'ara, sinó de molt enrere?
Bueno, yo lo primero valoro el trabajo que hacen... Mm-hmm. Organizaciones como Médicos del Mundo y la labor del señor Reyero y otras muchas entidades. Eso es humanamente hay que valorarlo porque es encomiable y ejemplar en muchos sentidos. Pero yo me pregunto si esas 100 personas son las 100 personas más necesitadas de Baleares, ¿no? Yo creo que no. Es decir, permitir que esas personas residan en esas condiciones insalubres, peligrosas también, porque ese edificio está viejo y presenta riesgos, permitir que vivan en un edificio de titularidad pública, bueno, yo creo que no es posible. No es posible, primero, por su propia integridad física, porque si ocurre algo allí dentro, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable? ¿El ayuntamiento? ¿El Estado? ¿Quién lo será, ¿no? Desde luego habría un responsable. Por tanto, ese edificio, si no se encuentra en las condiciones de habitabilidad, tiene que estar vacío o destinado a otros usos, que esta es otra. Para mí el gran problema aquí es cómo la cárcel antigua de Palma, obsoleta y cerrada desde hace años, sigue siendo un edificio fantasma, vacío, al que nadie le da un uso, como ocurre con otras instalaciones, como el antiguo cuartel de Son Busquets, etcétera, que vemos que cada cierto tiempo nos presentan proyectos y no se hace nada. Pero yo considero que tiene que estar vacío, porque si no damos paso a la ley de la ocupación, que es la ley del más fuerte. ¿Acaso no hay unas personas que viven en barracas junto a la vía de cintura que podrían estar más necesitadas que las que viven allí dentro? Entonces, ¿a quién le permitimos vivir en un edificio municipal en esas condiciones? No sé, yo es lo que considero. Creo que al final las instituciones públicas tienen que hacer mejor su labor de... No tiene que estar en manos de las entidades, tiene que estar en manos de las administraciones públicas, saber quién es vulnerable, hacer una radiografía de esas personas que más lo necesitan, identificarlas y darles una solución humanitaria, intentar que sea a todas, pero vamos a ser objetivos y realistas. Hay tanta gente necesitada. Bueno, entiendo que las 100 personas que resisten allí, que se han acantonado y que no tienen dónde ir, según explican, como digo, me pregunto, ¿no? ¿Tienen más necesidades que los que viven al lado de la vía de cintura o en asentamientos que están saliendo chabolistas cada vez más y que es algo alarmante? Bueno, pues para eso hay que hacer un estudio de vulnerabilidad y un estudio social e intentar irles dando solución, pero no así, no con la lógica de que ocupen un edificio y se acantonen allí.
Sé que hay parte de los oyentes que nos están escuchando y no viendo, ¿no? Pero los que nos están viendo por la televisión creo que han visto las imágenes de la cárcel de Palma y invito a pensar si alguien cree que alguien vive en esas condiciones no teniendo la necesidad de hacerlo, ¿no? Claro que son personas muy vulnerables y posiblemente son las más vulnerables de Baleares junto con otras que viven en la calle y duermen al raso, ¿no? Es peligroso vivir allí, evidentemente que es peligroso. También es peligroso dormir al raso en la calle. Creo que es necesario garantizar que todas las personas tienen un lugar digno donde dormir. Y ese es el gran drama. Hay medidas para mejorar eso, ¿no? Porque no se limitan los precios, como hablábamos hace un momento, de los alquileres, ¿no? Porque no se da una solución. Porque no se deja a las personas que duermen al raso o que viven en caravanas o en infraviviendas empadronarse en el Ayuntamiento de Palma para garantizar que tienen una atención social y sanitaria como toca, ¿no? Es que son muchas las preguntas. Hay una cosa que me ha parecido muy interesante de lo que decía...
El portavoz de Medios
del Mundo. Sí, perdón. Uh-huh. El portavoz de Médicos del Mundo, ¿no? Ha hablado de dos cosas. Por una parte, ha hablado de los problemas de acceso a la salud, ¿no? Que creo que es algo de lo que muchas veces nos olvidamos. No hay que criminalizar a las personas que viven en la calle. No están provocando problemas más graves que los que sufren ellos a los que viven alrededor, ¿no? El derecho a empadronamiento es un derecho a la salud y es un derecho a la salud colectivo. Tendrán una mejor atención ellos y tendremos una mejor atención el resto, ¿vale? Otro punto importante de lo que han planteado es, evidentemente, hay informes técnicos en los que se escuda el ayuntamiento para el desalojo que hablan de riesgos de la seguridad. Pero ¿y estos informes técnicos de personas y entidades como Médicos del Mundo que avisan de que el ayuntamiento no está adoptando medidas que minimicen esos riesgos? Porque yo creo que ahí también hay una responsabilidad. Si en este momento ocurre algo, durante estos dos años hubiera ocurrido algo grave, sabemos que ha habido incendios recientemente, yo creo que ahí hay una responsabilidad también del que ha permitido la acumulación de basura.
Darrer minut abans de publicitat, Josep.
Molt breument, vamos. Esa presó de Palma és un gueto. No actuar seria una irresponsabilitat. Es va la de Palma, en Jaume Martínez ja ha dit que s'ha actuat per evitar una tragèdia imminent. Mireu, la policia local de Palma ha duit a terme 263 actuacions el darrer any dins la presó, 71 en els carrers que hi ha al redor, els bombers de Palma hi han anat 43 vegades a l'interior i una dotzena a l'alrededor. S'han derivat 45 persones a recursos de l'IMAS i l'accés a recursos socials és voluntari. Però hi ha moltes persones que no hi volen anar perquè estan en situació d'irregularitat. Per tant, és necessari actuar. És evidentment que s'ha de donar una alternativa a aquestes persones, però les preguntes que feia Nerena Ballesteros, jo demano, per què no s'agilitza la concessió de llicències, per què no es construeix més habitatge, per què no es permet incrementar les alçades i les profunditats i els aprofitaments edificables. Perquè el problema de fons és que a Balears tenim en aquests moments un debat que no saben tancar de saber fins on la societat de Balears ha de continuar creixent en nombre d'habitatges demogràficament i no saben donar resposta a la demanda d'habitatge. I a més, tenim totes aquestes persones que estan vulnerables sense recursos i en situació irregular que no saben com resoldre un problema que recau damunt l'Ajuntament de Palma i l'Ajuntament de Palma tampoc té recursos per resoldre-ho. Aquest és el gran drama.
Sens dubte és un drama la impossibilitat d'accedir a un habitatge i sobretot la situació en què se troben totes aquestes persones. Me permeteu, hem de fer una petita pausa per publicitat, tornen tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,59 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
Faltan 3 jornadas. Una permanència en joc.
És el que a tots ens ocupa la mente.
Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontra asegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I dependen de ustedes.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...?
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia, amb Marta Grau.
Ens queden només uns minuts per acabar aquesta tertúlia i volem aprofitar per compartir amb vosaltres que a partir de les 10, concretament a partir de les 10 i 5, comptarem amb Daniel López Acuña, exdirectiu de l'Organització Mundial de la Salut i epidemiòleg, per valorar aquesta crisi provocada per l'antivirus. Un dels 14 espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid que viatjaven en aquest creuer ha donat positiu en la primera prova PCR. De moment no presenta símptomes, alguns respiratoris, però el seu estat de salut és positiu. A l'espera de conèixer els resultats d'aquesta segona prova, fem una ronda ràpida sobre les possibles valoracions o les possibles qüestions que s'estan debatint, no?, en aquestes hores. Una d'elles és si s'hauria haver pogut realitzar el test PCR Josep al vaixell. I d'aquesta manera ara recuperarem en Josep Pons Fraga, començant per vosaltres. Edu, una de les preguntes que plantejam, s'haurien d'haver pogut fer les PCRs al vaixell, al vaixell en concret, i així ja se sabria al manco els resultats, no?
Eso es lo que dice el sentido común, pero luego el especialista te podrá contestar. Entiendo que los protocolos tendrán que indicar otra cosa, pero yo si hablo de los protocolos, tengo que decir que hace un mes se hizo un simulacro sobre un escenario muy parecido, si no decir calcado a este, en Palma.
Exacto.
Ese simulacro se hizo en Palma y yo he estado escribiendo sobre ello, y una cosa que he detectado que es diferente es que en el caso del simulacro de Palma, además era igual, ¿eh? Llegaba un buque con un virus que provocaba fiebre hemorrágica, no se especificaba cuál, con un fallecido a bordo, etcétera. Entonces, lo que digo es que el protocolo que se aplicó en ese simulacro conllevaba que el barco atracara en puerto. Digo esto porque en el caso canario y por una disputa política, el barco no atracó en puerto. Y yo me pregunto, si se establece un protocolo que pautan los médicos, los sanitarios, los especialistas, hay que seguirlo a rajatabla. Entiendo que si se dispone que el barco atraca en un simulacro, cuando ocurre una realidad, un escenario exactamente igual, tendría que seguirse ese protocolo. Con esto quiero decir que lo que más ha fallado en este asunto es la coordinación política y desde mi punto de vista, el asunto ha salido o está saliendo relativamente bien. Habrá que decirlo cuando pasen los días de incubación del virus también, ¿no?
Claro.
La pandemia nos enseñó eso. Pero bueno, eso creo que lo político muchas veces empaña lo técnico y hasta aquí.
Es que en 3 minuts, minut i mig, però, Elena, creus que aquest protocol s'ha desenvolupat de la manera correcta? Podria haver estat millorable?
Esto lo tendría que decir un técnico, ¿no? Desde mi particular visión, creo que se ha actuado bastante bien dadas las circunstancias. Una puntualización: el barco atracó anoche porque sí, recuerdo
por mal
que hubo
tiempo,
mala mar
mal
sí,
tiempo, sí.
Sí, ¿no? y hubo la necesidad de que atracara. Vuelvo a responder con una pregunta, si me lo permitís. ¿Qué habría cambiado que se hicieran las PCRs dentro del barco? Porque se les ha trasladado como si fueran positivos, de hecho, ¿no? O sea, vosotros habéis visto cómo iba todo el mundo preparado. ¿Qué habría cambiado saberlo antes?
Que los positivos no estarían mezclados con la resta de pasajeros.
Pero es que estaban mezclados dentro. O sea, creo que el número de positivos que está saliendo demuestra que la cuarentena que se ha guardado dentro no ha sido efectiva. Esto lo podrá aclarar después.
Exactamente.
Entonces, ¿qué habría cambiado más allá de que cundiera más el pánico en una situación especialmente delicada?
Yo recuerdo que extendido.
Yo recuerdo, no sé en qué momento de la pandemia, porque esto fue cambiando, de la COVID-19, solo se hacían PCRs a las personas con síntomas, ¿no? Y claro.
Cas del passatger afectat, abans deien que era asimptomàtic, ara diuen que presenta alguns símptomes respiratoris lleus. Josep, per cloure.
Sí, efectivament, diuen que està en situació aparentment estable, però que va donar positiu amb símptomes. Jo crec que tota aquesta qüestió es resumeix en aquests ciutadans davant d'un fet de sanitat pública, de salut pública, qui pot veure una epidèmia, una pandèmia, una propagació, un contagi, no hi té que haver cap conflicte polític. No hi pot haver cap controvèrsia política. Les autoritats, ministeri, govern de la comunitat autònoma han d'actuar, tot i que en aquest cas és un tema de sanitat exterior, corresponia al govern central, al govern del PSOE sumant, i els ciutadans volem garanties de que hi ha lealtat institucional, hi ha capacitat de col·laboració i de coordinació entre les administracions, perquè, repeteix, aquí no ha de ser un debat polític, una controvèrsia política, sinó una actuació eficaç i que garantisi que no hi pot haver cap tipus de contagi ni de propagació.
Companys, es queden tan sols uns segons els justos per desitjar-vos una molt bona setmana. Elena Ballesteros, Josep Pons, Fraga, Edu Colom, moltíssimes gràcies per aquest repàs de les notícies.
Gràcies a vosaltres.
Igualment
gràcies
a vosaltres. Bon dia. Nosaltres abordarem aquesta qüestió de l'antivirus un dia més, d'aquí a tan sols un minut, i altres propostes i altres temes que centren l'actualitat d'aquest dimarts, dia 12 de maig. Escoltam a la ràdio els nostres companys dels serveis informatius. Petita pausa per publicitat a la televisió.